Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard, la beatificació de Pau Gisè. El passat 8 de juny, festa de la Pentecosta, el papa francès va fer públic el seu missatge per la Jornada Mundial de les Missions. Abreujada entre nosaltres es diu Domun, que s'escau aquest diumenge. És un missatge que té l'empremta molt personal del Sant Pare, que posa l'accent en la necessitat de viure i expressar l'alegria profunda que només trobé del seguiment de Jesús. Per això el lema del Dom d'aquest any és Reneix l'alegria. Si hi ha un pensament que pot resumir aquest missatge, em sembla que és aquesta frase del final del missatge. No deixem que ens robin l'alegria de l'evangelització. El papa remarca amb força que encara hi ha moltes persones que no coneixen Jesús i que és urgent que tots els que formem l'Església ens sentim cridats a participar en la seva missió, perquè tota l'Església és essencialment missionera. L'Església existeix per evangelitzar, va escriure Pau VI, que serà beatificat avui, coincidint amb la clausura de l'Assemblea Extraordinària del Sínode dels Bisbes, una institució creada pel papa Pau VI en aplicació de les orientacions i decisions del Concili Vaticà II, que s'ha reunit aquests dies a Roma. El procés per portar el papa Montini als altars ha seguit el curs habitual en l'Església. Benet XVI, que segurament assistirà a la beatificació, va reconèixer les virtuts heroiques de Montini el 20 de desembre del 2012. Després d'això, calia el reconeixement d'un miracle per beatificar-lo, un itinerari que ha tingut una acceleració ulterior amb el pontificat del papa francès. Llegint l'exhortació La joia de l'Evangeli, es veu clarament l'admiració del papa francès per Pau VI, i de manera especial pel seu document sobre l'evangelització, publicat l'any 1975 i titulat Evangeli Nunciandi, que és citat sovint en els documents pontifici del papa actual i que és un document molt i molt i molt actual. És especialment proper al pensament de Pau VI, aquest pensament que llegim en el número 27 de l'exhortació Evangelii Gaudium. Somio, diu el papa francès, amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, per tal que els costums, els estils, el llenguatge, els horaris i tota l'estructura eclesial es converteixi en una vida adequada per l'evangelització. Aquest és, precisament, el tema central del missatge de Francesc per la jornada missional que s'escau avui. Francesc, el primer papa que no va participar en el Concili Vaticà II, l'ha honorat declarant la santedat de tres predecessors seus que van promoure la celebració i l'aplicació del concili, Joan XXIII, Joan Pau II i ara Pau VI. Donem gràcies a Déu per haver donat a l'Església aquests grans successors de Sant Pere i pastors de l'Església Universal. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Rutes, fires, festes majors, entrevistes, consells, música i molt més cada diumenge a la una del migdia a Rutes per Catalunya, el programa que cada setmana et proposa un nou descobriment de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges a la una del migdia a Ràdio Estel. Telèfon del programa 902 020 412, 902 020 412.
Ja torna l'animalada. El Saló Solidari per Gats i Gossos Abandonats que t'estan esperant a la seva passarel·la. Gaudiràs i participaràs de moltes activitats al voltant dels animals i la natura. Saps que celebrem el desè aniversari? No t'ho perdis. Vine a l'Animalada, on grans i petits gaudiran d'un ambient molt especial i diferent. Sant Jordi Club, del 17 al 19 d'octubre. Palau Sant Jordi. Troba'ns als cercadors.
A Estelnet tenim un objectiu ben clar. Que vostè no s'hagi de preocupar per l'estat i la conservació de la tomba, el nínxol o el panteó dels seus éssers estimats. Nosaltres som especialistes en la seva neteja i manteniment. Així, vostè podrà visitar-los per portar flors o dedicar-los una oració sempre que vulgui i trobar-ho tot sempre en bon estat. A Estelnet utilitzem raspalls de serres naturals i solucions biològiques de pH neutre per no malmetre mai la sepultura. Confia en nosaltres. Més informació a estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Sergi Pons Codina, que arriba amb la seva òpera prima sota el braç, Mars del Carib, una novel·la que des d'un bar de Sant Andreu ens submergeix en l'humor, la crítica social i els antiherois. Sergi Pons Codina, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Bueno, doncs aquí tenim amb en Sergi Pons i, com sempre, procedirem a la nostra bateria de preguntes. Què tal, Sergi? Estàs bé?
Molt bé, molt a gust, Roman.
Pues vinga, comencem. El bar és el més important. És veritat la seva existència?
No, el bar no és el més important. El més important és la vida. Però el bar, en el llibre, sí que és el que vehicula, el que mou a tots els personatges com a punt d'unió. I, per tant, sí que seria el més important del llibre. Però, com a tot arreu, el bar és potser el lloc social que ara veiem com on la gent es relaciona, el que abans eren els cafès teatres o sales de festa, i ara són els bars. I en el llibre sí que és veritat que el bar és la cosa gairebé més important.
Tu creus realment que els delinqüents són exemple a seguir?
Depèn de quins delinqüents. Sincerament, hi ha delinqüents de Guante Blanco, per exemple, que són exemples a seguir per molta gent de la societat, banquers o polítics d'una o altra color. I a veure, depèn de quina delinqüència, és absolutament respectable en el sentit de que és necessària.
Has tingut problemes amb la justícia o amb les autoritats?
He tingut problemes amb la justícia i amb les autoritats. És més, sempre tinc problemes amb tot el que sigui autoritat en general, com a forma abstracta d'entendre l'autoritat.
Dones a entendre que t'has criat en un ambient de violència, o almenys és el que he llegit.
No és veritat.
Bueno, m'agrada saber.
El meu ambient a casa, a la família, ha sigut absolutament que no hi ha hagut gens de violència. Una altra cosa és la meva joventut, que possiblement hagi tingut episodis violents per circumstàncies de la vida, però no m'he criat en un ambient de violència. Jo tinc tres fills i no els crio en un ambient de violència. Nego la major.
En el negre hi ha realment tots els vicis abuts i per haver? Ho expliques a la plana 18.
No, el negre és un personatge del llibre i no, és un home potser ja de capa caiguda, que ja ho ha assumit tota la vida i que es deixa anar, però no crec que tingui tots els vicis per haver-hi. No ho crec.
Bueno, la Real Acadèmia de la Farra ha existit o és un invent teu?
És un invent absolut meu, de la meva imaginació malaltissa.
Bueno, és divertidíssim, eh? Per mi, jo la vaig trobar divertidíssima.
Per això hi és.
No et sembla que expliques un món on només hi ha perdedors?
Sí, no. Sí, perquè en certa mesura són uns personatges que a la societat no funcionen, no poden pujar, són uns perdedors. Però a la seva manera d'entendre la societat segueixen les seves regles i són uns guanyadors, o sigui, estan a fora. Per tant, no són uns perdedors. O sigui que sí i no, a la vegada.
He d'entendre que el partit entre el Sant Andreu i l'Europa és ficció?
És ficció. Però hi ha una rivalitat històrica entre el Sant Andreu i l'Europa. Hi havia entre el Júpiter també, equips antics de Barcelona. Fa molts anys aquests equips eren molt més potents a nivell de lligues del que són ara, i hi havia rivalitats fortes, i encara hi segueix mantenint alguna rivalitat bastant forta entre equips de barris. Però el capítol aquest en si, de tot el que s'explica, no és real.
Has trobat la felicitat absoluta a les cel·les?
No, mai. A les cel·les no es troba mai la felicitat absoluta.
Jo diria que ets l'enfant terrible de la literatura amb el quixotisme que tu demostres. És realment o poder... o és una imaginació meva?
Jo no ho veig així. Jo penso que El Mars del Carib és un llibre eminentment positiu. I t'explico per què. Perquè és molt positiu en el sentit que sempre volen tirar endavant i fer coses. Tot i que socialment siguin coses reprovables o molt esbiaixades de personatges patètics, que sí que és real, la gent sempre tira endavant. O sigui, depressius, gent que es vol suïcidar, coses així, no veuràs mai el Mars del Carib. És un llibre lúdic, jo crec que des del principi al final.
Suposo que no ets igual que el protagonista, oi?
No, jo al principi era el protagonista i després el protagonista se me'n va emportar ja cap al seu camí. I és una cosa que tenia clara a l'escriure, que havia de funcionar, una funcionalitat amb la història, i que el protagonista marqués el camí, que la història marqués el camí.
Per què el vici marca el camí? Ho expliques a la plana 106.
El vici marca el camí als personatges del Mars del Carib perquè no veuen una altra alternativa raonable a la societat. Per ells entenen la societat, això és un tema del que parlàvem abans de marginalitat, ells no són uns marginals que no puguin entendre el que hi ha realment a la societat, ho entenen, el que passa que ni els agrada ni hi volen entrar. Per tant, s'automarginen, s'autoalienen, diguéssim, d'alguna manera, i entren en el món del vici com podria entrar en una altra forma d'alienació, i per ells és el que marca el camí.
Has conegut algun líder d'alguna secta?
No, mai.
Has viscut els efectes de la bombolla immobiliària?
Sí, en certa manera. Mars del Carib és un llibre bastant vivencial, fins a cert punt. No vol dir que tot sigui autobiogràfic, ni molt menys. I el capítol que explica... El capítol, hi ha més d'un capítol que explica el tema de les immobiliàries. Jo vaig estar una temporada curta treballant en una immobiliària. Va ser just el moment que la meva dona es va quedar embarassada i necessitava buscar-me la vida com pogués, i vaig buscar aquesta solució. I sí que vaig treballar en una immobiliària. Vaig durar poc perquè no servia ni moralment podia seguir-hi. I la cosa va acabar en poc temps. Però sí, la crisi immobiliària la conec des del punt de vista, i després des del punt de vista de que tanta i tanta gent que conec, i amics i coneguts i familiars, l'han patida.
Quan vas descobrir el garrulisme il·lustrat? Que això és molt bo, tu.
El garrulisme il·lustrat... Sí, mira, el garrulisme il·lustrat primer ja va ser una expressió que... En català correcte no es pot fer servir, perquè el garrulisme no és una expressió catalana. Però amb els tires i afluixes que fas amb l'editorial quan poleixes el llibre, que amb l'editorial de 1984 et puc assegurar que va millorar el llibre moltíssim, aquesta me la van acceptar i els vaig dir que em vaig posar molt tossut de que aquesta l'acceptessin, perquè il·lustrava molt bé un tipus de persona, un tipus de gent... que segueix unes modes, que segueix una forma de ser, que, diguéssim, no hi ha res a darrere, ni ideològic, ni res que puguis palpar, alguna cosa subjacent. És més una postura. I vaig descobrir el garrulisme il·lustrat, suposo que com tothom, des de fa molts i molts anys.
Tens coneixements de cirurgia estètica? Perquè afines molt.
Ni un.
Ni un.
No. De cirurgia estètica em sorprèn la pregunta. No sé sant de què ve.
Bueno, em parles a la plana 171.
Sí, bueno, comento el tema d'una persona que sí, ho tinc molt present, però no, és una impressió allò plasmada i ja està.
Descrius uns personatges sempre amb guerra, això sí que m'hi he fixat. Ni que siguin tendres, en el fons, trobo que sempre estan en peu de guerra.
Sí, perquè jo crec que és important que sempre hi hagi la fricció, que sempre hi hagi el conflicte. Quan estàs amb un llibre, jo crec, jo soc, em considero bastant bon lector, potser m'hi considero més del que ho soc, i els llibres que m'interessen normalment sempre hi ha una part molt, molt gran de tota la trama que està amb tensió, aquesta tensió constant. I aquest veure la societat des d'un altre punt de vista, que sempre l'estàs veient des de dalt, des de baix, o des del mig, però sempre amb un punt de crítica. I per això sí pot semblar que sempre estàs en guerra amb la societat.
Els teus personatges tenen un gran esperit de contradicció. Serà per l'ambient en què es mouen?
O no. La contradicció forma part de la societat, de tots nosaltres, del dia a dia. O sigui, no crec que només passi en personatges, diguem, marginals. També pot passar en persones des d'un nivell alt social a persones de nivell baix o persones amb addiccions. Vull dir, les contradiccions són pròpies de la condició humana.
Quan has trigat a escriure la novel·la?
Mars del Carib el vaig escriure més o menys en un any. Més o menys en un any.
Ets molt exigent amb tu mateix?
No ho sé.
Allò que ho estripes, ho tornes a escriure, no t'agrada.
Sí, amb la reescriptura i amb el tornar a mirar-m'ho i tornar a rellegir-m'ho, sí, però hi ha un moment que ho dono per acabat i que no li vull donar més voltes, perquè tinc molt clar que, per exemple, Mars del Carib és una novel·la que té un ritme molt ràpid, amb un ritme molt ràpid, molt fresc, i si li dones moltes voltes et vas encallant i li vas donant subordinades per aquí i per allà i al final no dona el resultat que tu vols. O sigui, sí que sóc que m'ho miro molt, però tinc un punt de mesura de dir, no, si això ja ha sortit, deixem-ho ja tal com està.
Ha sigut escolta?
No, mai.
M'ho havia semblat, per el que he llegit, Ets molt descarnat escrivint. Et consideres el Blasco Ibáñez del segle XXI?
Blasco Ibáñez del segle XXI? No.
No. Has viscut realment on dius que has estat, a Granollers, Poblenou, etcètera?
Sí, jo sóc de parets de tota la vida, d'avis, rebesavis i fins on arriba el que jo conec. Bé, no, tinc una part de família, de rebesavis de l'Hospitalet, del barri de... Ara no me'n recordo. Però quan dic que he viscut, vull dir que hi he passat molt de temps a Sant Andreu, hi he passat molt de temps, hi he passat molt de temps a Granollers. Jo sóc de parets, la capital del Vallès és Granollers. Santa Coloma també hi vaig passar molt de temps. I per això a la contraportada del llibre poso aquestes coses.
No veig en cap moment que et posis en política, és curiosíssim això.
Bé, la política és tot. Jo crec que el llibre desprèn una mica la política o la cosmovisió meva de moltes coses. No vull donar coses fetes o marques o com t'ho diria, ideològicament, marcar ràpidament la posició del Blai, del protagonista, però es sobreentén moltes coses. O sigui, és veritat que no hi ha coses polítiques molt directes, però hi ha posicionaments claríssims.
Penses pujar els teus personatges de categoria a la pròxima novel·la o sempre els deixaràs a baix?
No. Això de deixar-los a baix, jo crec que estan on estan. La pròxima novel·la potser parla d'uns altres personatges i una altra història. Aquesta novel·la anava del que anava i va del que va, i estic content amb els personatges, el recorregut que tenen, que és un recorregut pla, i el retrat que fa d'unes situacions i d'uns moments de la vida d'una gent. Però no crec que estiguin a baix o amunt. Estan al seu món a part, vull dir, als mars del Carib.
Crees un esquema abans de començar a escriure o ho fas tal com et surt?
A raig, absolutament.
A raig, totalment
sí,
a raig.
Esquemes nanai de la Xina. O sigui, m'hi poso i que la història em marqui el camí. No tinc cap tipus d'esquema de cap tipus. O sigui, el meu esquema és el Pere Calders, el John Fante, altres escriptors que m'estimo i admiro.
O sigui, digues.
I d'aquests he après i vaig seguint la història a partir d'aquí. A vegades tiro enrere, tiro endavant, però en cap moment tinc un esquema... A part, Mars del Carim no és una història... És una novel·la episòdica, és una novel·la que no té una transformació de personatges, que no té un argument, diguéssim, tradicional de desenvolupament, clímax, desenllaç... És una novel·la molt plana en aquest sentit.
Quins estudis tens? Vas ser en el batxillerat que va ser la primera... Vas descobrir la literatura, per entendre'ns?
No, jo vaig descobrir la literatura de petit, molt petit, amb els primers còmics d'Astèrix Tintín, després amb petites novel·les de, no sé, recordo el petit Nicolàs, després ja de més gran moltes altres novel·les, i així llegint, jo sempre m'ha encantat la lectura, i els meus estudis són gairebé nuls. Als 16 anys vaig deixar d'estudiar, perquè pel meu caràcter o pel que sigui sóc bastant incapaç de ser metòdic, tot i que després puc entendre moltes coses a través del llegir, i per això sempre m'ha agradat molt llegir, però tinc uns estudis ínfims. Amb l'edat sí que he tornat a intentar estudiar, llegir coses ja no només de narrativa, literatura, sinó coses més didàctiques, diguéssim, filosofia o psicologia, però estudis no tinc cap ni un.
Has tingut la necessitat de viure al límit, com els teus personatges?
La necessitat, no. Que hi hagi viscut o no és una altra cosa, però la necessitat de viure al límit jo crec que ningú la té. O sí, això és molt relatiu. Jo personalment he viscut la meva vida sempre amb pocs tabús o amb pocs límits, més dels que jo em marcava.
Podem dir que tens un ànim anarquista? Rebutges tots els jefes, els horaris, tal com t'ho has dit?
Sí, crec que sí. I jo no sóc llibertari ni anarquista, tinc molts amics que ho són, però vaig veient amb els anys que les figures d'autoritat em creen... Em repulsen, per dir-ho d'alguna manera, i tinc problemes, i és veritat, però mai he sigut ni anarquista ni llibertari, i ho respecto moltíssim, però sí, crec que la meva ànima en part és bastant així.
Si estàs en un submón, no voleu dir que ja heu baixat el cap, la gent que està en el submón, que no fa res per poder-ne sortir?
No, perquè aquest submón pot ser igual d'orgullós que el de l'altre món, i sobretot quan se'n fot de l'altre món i està dient, escolta'm, nosaltres veiem que això és una merda, però no hi volem ni entrar ni participar-hi, i fem la nostra. I si podem, us farem les nostres jugadetes, les nostres, putades, i nosaltres seguiríem la nostra. Per tant, no és un món que digui som menors que els altres, sinó que es consideren igual o al revés, superiors als altres, però que ho veuen des del punt de vista de dir és que no hi volem participar en aquest món perquè ni ens interessa ni ens agrada, i el resultat que podem treure no li veiem cap lògica.
Has llegit els clàssics espanyols o els antics grecs, a part dels catalans?
Ho intento i ho estic fent, i sempre estic en formació. Clar, jo tinc 35 anys, qualsevol lector de 60 anys em porta 25 anys de diferències, que això és mitja vida. Jo llegeixo una hora i mitja, dues hores cada dia, que és, jo crec, bastant considerable, tenint tres crios, una botiga, moltes coses a fer, i és una cosa que tinc claríssima. Llegir clàssics, fins a cert punt m'interessen alguns clàssics o alguns altres no, però sí, puc tocar els clàssics russos a la generació beat americana o als sud-americans, sí, ho intento, o als grecs, però a vegades no m'agraden i els deixo, evidentment. Però sí, també la tradició de la picaresca espanyola, o ho intento i ho vaig fent. Però crec que em falta moltíssima formació en aquest sentit.
La Eli és la teva dona o la teva filla? Qui va dedicat el llibre?
La Eli és la meva dona. Ah.
No et sembla que als submons també pot haver-hi gent bona? Bueno, de fet, penso que una vegada llegit el teu llibre, n'hi ha d'haver-n'hi.
Sí, jo en el llibre no estic dient que els protagonistes d'aquest submón siguin gent dolenta, al revés. Jo crec que... A veure, jo el tema de la moralitat amb el llibre el deixo una mica fora, en el sentit de que jo explico la història, però jo no estic dient que moralment això sigui vàlid, bo, o al revés, sigui dolent. A part, aquest llibre té un component molt clar d'humor, d'ironia, que crec que és una de les coses principals del llibre. Però de dir que aquesta gent que es mou en aquest submón sigui bona o dolenta, ja estem fent un judici de valors que jo no, escrivint-lo no el vaig fer.
Suposo que saps que Sant Andreu és un barri molt normal i hi ha molta gent bona. Jo vull entendre que tu vols dir això en el teu llibre, oi?
Jo m'he begut molt per Sant Andreu, me l'estimo molt, i és un dels pocs barris de Barcelona que encara reconec de Barcelona, en paraules grans, en el sentit de que hi ha caliu de barri i de que és un barri com jo entenc que hauria de ser un barri de ciutat.
Suposo que no has conegut en cap moment la necessitat de les coses bàsiques. Sempre t'has mogut amb un ambient normal, per entendre'ns tu.
Sí.
Amb els teus pares, amb els teus avis...
Sí, sí. No mai he passat gana, ni fred, ni tingut limitacions en aquest sentit.
Ets una família normal, tu.
Sí, sí, sí.
Tens una necessitat vital d'escriure?
Mira, fins que no vaig escriure Mars del Carib no la tenia. Però a partir de llavors, fins a cert punt, sí, però no. A veure, puc viure sense escriure. Però ho trobo a faltar. Si ja passa més d'una setmana que no m'hi he posat, començo a sentir un neguiteig proper a l'ansietat que em fa preocupar. Clar. I sí, és una cosa que és sorprenent, però sí. Ara, després de començar a escriure i veure que és una activitat que m'agrada, em vaig començar a adonar d'això, que sí, que necessito escriure.
Has participat en algun concurs literari?
No, mai.
Però per què? Però no has tingut ocasió?
No, perquè jo vaig escriure el llibre per moltes, no sé, per il·luminació, per veure'm capaç de fer-ho, per una part d'ego, per voler explicar la història. I el primer que vaig pensar va ser que si escrius un llibre i el fas i el vas imprimir, l'has d'enviar a les editorials. I l'envies a les editorials amb el manuscrit i dius a veure quines editorials hi ha i els hi envies. I no penses dels concursos... Vaja, jo, des del meu punt de vista, perquè ja et dic que no havia escrit mai res abans. I el que vaig fer va ser enviar-ho a editorials. No perquè tingui res en contra de concursos, ni ho conegui massa, ni res, sinó per aquest tema de pensar com es fa, com es publica un llibre. Bé, l'escric, i després com el publico? Doncs l'envio a editorials, i si els agrada, doncs em diran, escolta, impossible, vostè li volem publicar el llibre, i així va ser.
Bueno, molt bé. Bueno, doncs fins aquí, Mars del Carib. És un llibre molt distret, divertit, dona una visió del que és el món marginal, imprescindible per qui vulgui passar una bona estona i, a més, molt distreta. Els hi recomano Mars del Carib, un bon llibre.
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis. No saps? You keep saying you got something for me. Si t'agrada no només escoltar, sinó sentir la música, a Ràdio Estel ho pots fer dia i nit. Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. Like i no canviïs de dial. Ràdio Estel, la música.
Right. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.
Mateu 28:19.
Thank you.